Al matí, amb Raquel García. Els prescriptors.
I com cada any, per aquestes dates, el que toca és pensar i enviar la carta a ses majestats els Reis d'Orient, i tal com ens va explicar l'ambaixador fa uns dies, doncs les missives dels nens i nenes cada cop porten més videojocs, més consoles, més portàtils, més joguines tecnològiques. I nosaltres volem doncs donar-vos algunes idees per trobar les més apropiades perquè doncs els nostres petits i els petits grans també doncs aprofitin aquests dies per jugar amb tots aquests videojocs. I per això el que fem és saludar al Rubén Mercado. Ja sabeu, doncs ell és col·laborador d'aquest programa i també és el CEO de Blade. Bon dia, Rubén.
Bon dia, què tal, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de descobrir aquí els videojocs més sol·licitats, els més esperats per aquest 2023, perquè el cert, podríem dir, és que els Reis Mags cada cop són més gamers, no?
Doncs sí, sí, fa uns anys, si mirem enrere, segurament a les cartes dels Reis hi havia alguna vegada algun videojoc, alguna consola, però ara jo crec que en el 90% de les cartes dels Reis sempre hi ha algun component tecnològic, o bé una consola, o un videojoc per la consola que ja tens, o un accessori per la consola que ja tens. Llavors és una cosa que cada cop està com més normalitzada o més generalitzada dintre del que serien les peticions de nens i de no tan nens.
Això, perquè també fan les delícies a totes les famílies, els videojocs. Explica'ns també, Rubén, a partir de quina edat, no?, ens hauríem de fixar o és recomanable doncs, a començar a jugar, perquè hi ha molta varietat de videojocs. En què ens hauríem de fixar, els pares?
A veure, intentar dir una edat inicial o una edat recomanable d'inici és complicat. És complicat perquè també el món del videojoc i de l'entreteniment en general ha canviat, no? És com dir quina és l'edat mínima per anar al cinema. Tot depèn, no? Depèn de la pel·lícula que vagis a veure, doncs en el videojoc igual. Sí que és veritat per temes, bueno, que hi ha molts estudis a nivell general, a nivell de desenvolupament intel·lectual, i són contradictoris. A vegades diuen que no és recomanable que un nen per sota dels 5 anys comenci a jugar a videojocs, encara que hi ha altres informes que diuen que, bueno, que jugar a segons quin videojocs fan que el desenvolupament intel·lectual o, sobretot, a les ganes d'avançar i de millorar o de solventar puzzles o enigmes o coses que també a la llarga fan que els nois comencin a pensar d'una manera diferent, també són bons. Jo crec que és el primer més important és la responsabilitat que tenim com a pares. És a dir, nosaltres som els responsables de que el nostre fill faci un ús correcte o incorrecte de tot el que l'envolta, no només de la tecnologia. És a dir, jo he escoltat a molts pares que no li deixen veure ni un vídeo a la tablet al nano. Bueno, no, ja diuen, no, és que ells no veuen la tablet. Llavors què fan? No, estan 8 hores veient el Clan TV. Bueno, vale, doncs, bueno, doncs està molt bé, al final són els nostres fills i som responsables del seu creixement. Jo crec que si es fa un responsable, no és un mal ús el jugar a videojocs. Si tu li deixes a un noi o a una noia de 4 anys està 8 hores jugant a un videojoc, no és bo. Però tampoc és bo si deixes a una persona de 40 anys que estigui 8 hores jugant a videojocs, no? És a dir, que el de l'edat, jo crec que és important el saber quins són els jocs més adequats per cadascun de les edats. Sí. Hi ha jocs per qualsevol tipus d'edat, no hi ha jocs que siguin... No, és que els jocs són per contingut recomanable només per 14 anys cap endamunt. No, hi ha jocs que són recomanables per petits i consoles que són més recomanables per petits que unes altres consoles. És a dir, comprar-li una PlayStation 5 a una nena de 6 anys no té sentit. Encara que moltes vegades, i com a pare també ho hem fet, no és... què podem comprar-li als nostres fills però que també puguem disfrutar nosaltres, no? És a dir, no, jo crec que s'ha de mirar quina consola o quin lloc és el recomanat. Per exemple, per un noi o una noia més petits és més recomanable una Nintendo Switch per els jocs que pots trobar, no? Perquè hi ha jocs com més infantils, jocs que no tenen violència, jocs que fan més pensar, que li donen uns objectius jugant que han de donar-li al coc una miqueta, tot això, no? Més que un lloc per la PlayStation 5. Jo crec que és aquesta responsabilitat nostra com a pares de controlar i saber el que juguen. Hem de jugar més amb els nostres fills. No només mirar-los, sinó jugar amb ells i saber què és el que estan fent i com estan fent. A mi m'agrada molt jugar a videojocs amb els meus fills, m'agrada molt, i jo crec que és una manera. Sé que és difícil moltes vegades, però el mateix que hem jugat a les construccions, o amb els Indius, o amb els Playmobil, o amb els cotxes, o amb l'Escalestric, com jugàvem els nostres pares, nosaltres també hem de jugar al que juguen els nostres fills, no? Doncs, per això, d'una edat és complicat.
M'agrada, però m'agradava doncs, posar no, aquestes bases, aquests fonaments, abans de començar doncs, a fer les prescripcions dels videojocs, no, que també doncs, marcaran tendència aquest 2023, fer doncs, aquest ús no, responsable a educar els nostres fills, però també passar una bona estona, no, com deies ara, reivindicant doncs, això, jugar en família, també doncs, aquests videojocs, perquè hi ha de tot tipus. Per quins vols començar? Per quin vols començar de videojocs?
A veure, feu una llista, sí. Mira que hem fet llistes, i aquí a Ràdio Sabadell hem fet moltes vegades llistes, i sempre és quan comences a fer la llista, dius, a veure, com m'organitzo aquesta llista?
Clar, perquè fa de mal dir,
normalment, el no? normal seria organitzar-la per plataformes, és a dir, sí. per la compatibilitat que té per algunes consoles. Però clar, ens trobem jocs que són compatibles o exclusius d'una consola, però hi ha altres jocs que surten per moltes consoles. Llavors, no és una forma fàcil o clara o bueno, organitzada de poder-ho fer. Al final, aquest any, el que he intentat és fer una llista per tipus de joc. És a dir, no només per la plataforma on és, ni per l'edat, sinó per tipus de joc. I aquest any, el que sí que podem dir que el 2022 ha sigut un any molt potent per la gent que els agrada els jocs d'aventura, que és un tipus de joc que cada cop té doncs, més seguidors i més compradors, però que sempre hi ha altres tipus que, bueno, que es van ficant. Hi va haver una època de les aventures gràfiques fa molt de temps, o l'època del first person shooter, dels jocs d'aquests disparos, tipus Call of Duty o això. Doncs aquest any ha sigut un any en el que els grans jocs que han sortit en quant a vendes, perquè aquí no parlem de qualitat, sinó parlem de vendes, hi ha una gran predominància pel tema o pel tipus de joc d'aventura. No? Aquesta llista que hem agafat, Raquel, no és una llista personal, encara que hi ha alguna coseta que he ficat que per mi són jocs que m'han marcat una mica, sinó que són, hem intentat fer aquesta llista per els jocs més venuts. Com som els jocs més venuts durant tot l'any, entenem que són els jocs que més formaran part de la carta als Reis de tota aquesta gent, canalla i no canalla, perquè jo també he fet carta als Reis, a veure, m'he portat bé, suposo que alguna cosa em portaran, i també hi ha videojocs, doncs és, quan hi ha lloc que ven moltíssim, doncs és perquè és el més buscat. No, el primer que hem agafat és els jocs tipus aventures. No? Per exemple, aquest any, pels amants de l'univers Pokémon, és un any peculiar i atípic i molt bo, perquè tenim dos grans jocs de Pokémon al mercat. Tenim el Pokémon Legendas Arceus, que va ser un joc de Pokémon que va sortir a principis d'aquest any passat. És complicat encara això del tema del canvi d'any, jo encara tinc la mentalitat del 2022, encara que estem al 2023.
És que però, tot bueno, just l'estrenem, sortir... tot just fa 4 dies que acabem d'estrenar aquest any.
I ha canviat molt poc. Bueno, el pes sí que ha canviat d'un any a un altre, però això és una altra història que ja parlem un altre dia. Però que bueno, doncs va sortir un joc que es diu Pokémon Legendas d'Arceus, exclusiu per Nintendo Switch, però també ha sortit, com cada any, al Nadal, una nova edició del Pokémon més tradicional. En aquest cas, el Pokémon Escarlata i Violeta, que tens les dues versions. Pots comprar la versió Escarlata o la versió Violeta. També exclusiu per Nintendo Switch. Quina diferència hi ha entre un i un altre? Bueno, és una miqueta. El Pokémon Escarlata i Violeta manté el sistema tradicional de tots els Pokémons clàssics de tota la vida, des que va sortir en Game Boy fins que va sortir ara, doncs, bueno, una aventura en què tens que anar agafant Pokémons, anar a entrenar-los i anar lluitant amb altres líders d'altres gimnasos, amb gràficament molt millor i amb algunes millores, però bueno, més o menys mantenint la mateixa filosofia que tots els Pokémons. I Pokémon Legendas d'Arceus és mantenir la filosofia, els personatges i el carisma del que és l'univers Pokémon, tens que anar agafant Pokémons igual i tal, però és una aventura molt més oberta, és més un Zelda amb l'estil Pokémon, és a dir, és una aventura, doncs a lo millor és una aventura, és un lloc una miqueta més adult o més recomanat per gent que busca una experiència més, bueno, més àmplia, però amb l'univers Pokémon. Qualsevol dels dos llocs estan recomanats per edats petites fins a edats més grans, però jo, si és per una persona que normalment juga als Pokémon tradicionals, aniria més a Pokémon Escarlata i Violeta, que és l'últim que ha sortit. Ara passem a una altra plataforma. Hem parlat de dos jocs exclusius de Switch, ara parlem d'un joc exclusiu de PlayStation. En aquest cas, de PlayStation 4 i PlayStation 5. Per mi, un dels millors jocs de l'any, és un joc d'aventura, totalment lliure, basat en un univers molt de la mitologia vikinga, amb un personatge molt carismàtic de tota la història de PlayStation, que és Kratos, i estem parlant de God of War Ragnarok, que és l'última gran aventura exclusiva per PlayStation, que segurament hem vist anuncis a un munt de puestos, on és una aventura amb una història brutal, amb una qualitat gràfica al·lucinant. Ja es nota que és un joc que ja comença a pensar-se només per nova generació, encara que també és disponible en PlayStation 4, i que realment és un joc que per una edat una miqueta més avançada, és a dir, és un joc 14-15 anys cap endamunt per l'alt contingut violent, en algun moment fins i tot de por i tot això, és una miqueta més recomanable per gent una miqueta més gran com a aventura. Un altre que he posat a la llista, que aquest és d'aquests títols que sí que he posat més a nivell personal, perquè en quant a vendes no és un joc que estigui venent moltíssim, perquè és un joc d'aquests catalogats com doble A, és a dir, un joc amb un pressupost o un inici de pressupost molt més baix que un Pokémon, un God of War Ragnarok o un Sonic, un Elden Ring, tot això, però que al mateix temps crec que ha donat un salt qualitatiu molt, molt gran. Estem parlant de A Plague Tale Requiem, que ha sortit per PlayStation 5 i per Xbox Series, que per la gent que té la Xbox nova o la Xbox antiga, amb el Game Pass, que és aquest servei de pagament per mensual, que tu pagues mensual i tu tens una sèrie de jocs que pots jugar de manera gratuïta i està inclòs, i és un joc que si tens el Game Pass és obligat almenys provar-lo, que és un joc d'aventura totalment lliure, però que té un component d'història molt gran en quant a sentimentalitat i en quant a sentir-te part de la història dels personatges. No diré res de la història perquè no faré cap spoiler aquí, però és una història molt, molt xula, basada en una època més centrada en l'època francesa del Renaixement, amb una part molt de castells, però amb una part també molt oscura de la societat d'aquella època, en el que amb una edat molt petita tenies que buscar-te la vida. I això és una història entre un germà i un germà petit que comencen d'una manera com molt de jugar, d'experimentar, de poder anar a veure tipus aventura alguna part del teu territori, però que comença torces una mica i que al final és un lloc que t'enganxa i t'agafa moltíssim. És un lloc bastant adult, no és un lloc infantil, però és un lloc molt, molt recomanat i un lloc per donar-li una oportunitat. Tornem a la part més, entre cometes, infantil, exclusiu per Nintendo Switch, un joc d'aventura i estratègia, amb un punt d'estratègia bastant interessant, però que no fa que sigui molt, molt difícil de dominar, i que sobretot està pensat per la gent que busquem una experiència estratègica d'aventura bastant decent, però al mateix temps amb uns personatges que agafen molt i que capten molt un públic més infantil. I estem parlant de Mario & Rabbids Spirit of Hope, és a dir, aquí mesclem tot l'univers Mario Bros, amb tots els personatges de Mario, i al mateix temps la part més canalla i la part més divertida dels Rabbids, que són aquests conills d'Ubisoft, que li donen un toc com molt divertit i al mateix temps molt sarcàstic una mica de tot el que és el món del videojoc, una aventura senzilleta, però que pot sorprendre i que a més és un joc d'aquests que no només és avançar, saltar i matar, sinó que tens que pensar, tens que saber què fer depèn quin moment, i tens que utilitzar bastant més el cap en aquesta part estratègica que sense donar-te compte va ficant a poc a poc al lloc i que aconsegueix no només jugar sinó també pensar, que és important aquest
joc. I tant, per això que dèiem al principi, perquè evidentment hi ha molts valors a través dels videojocs que podem fomentar en els nostres fills i filles. Per cert, Rubén, tenim un oient que ens pregunta si la Nintendo Wii si es pot jugar a jocs de la Switch.
No, això és, hi ha una cosa que sempre quan teníem les botigues explicava. El sector dels videojocs és com tenir un germà petit i un germà gran. És a dir, la roba del gran no li va al petit. Bueno, li va al petit, però la roba del petit no li va al gran. Aquí la petita és la nova. És a dir, a Nintendo Switch no és el cas, però a PlayStation 5, per exemple, a totes les PlayStation 5 pot jugar als jocs de PlayStation 4 i PlayStation 3, però no podrà jugar mai a la Play 4 als jocs de Play 5, per una qüestió d'evolució tecnològica i de màrqueting comercial. Imagineu-vos que tenim la Wii i que a la Wii podem jugar als jocs de Nintendo Switch o de Wii U, el que sigui. No vendria a Nintendo cap màquina. Llavors, no es pot jugar a la Wii al joc de Nintendo Switch. La Switch, a més, la Wii anava amb CDs i la Switch va amb cartutxos. Llavors, sí que hi ha molts jocs de Nintendo Switch que tenim aquí a la llista, per exemple, que s'han fet el que es diu un port, que és una traducció, o diguem-ne una miqueta el fer el mateix joc, però per Nintendo Switch, aprofitant també la evolució de Nintendo Switch. Per exemple, tenim aquí a la llista el Nintendo Switch Sport, que és un dels jocs més demanats en aquestes dates de Nadal, no? Que és el joc d'esports de la Wii, que va sortir, que ha sigut el joc més venut a la història dels videojocs, però en aquest cas passat gràficament a Nintendo Switch, amb la mateixa filosofia, que és un joc familiar on pots fer jugar a tennis, jugar a voleibol, jugar a diferents esports, o les bitlles, per exemple, però d'una manera molt més familiar, però en la versió Nintendo Switch. És a dir, que no pots jugar a la Wii, no pots jugar a jocs de Nintendo Switch, però sí que hi ha jocs de Nintendo Switch que són els mateixos que vas trobar a la Wii, però millorat tècnicament, no només gràficament, sinó també a control i tot això. Vale? Altres jocs que també hi ha, i la llista és llarga, i jo, ja saps, Raquel, que jo passar hores per anar a la ràdio no tinc cap problema, però...
Es nota la passió i també la informació que tens i que domines, no? Sobre doncs, aquest sector, per això sempre doncs, ens agrada demanar-te consell. Ens queden 4 minuts, que puguis doncs, explicar i compartir en aquest temps.
Aquests que hem dit són els importants, queda la llista el Sonic Frontiers, el Elden Ring, que ha sigut escollit el millor joc de l'any per diferents usuaris en una, bueno, en els Oscars de videojoc que van fer fa un parell de 3 setmanes, i per mi és no el millor joc de l'any, sinó és el millor joc de la història, que és Elden Ring, amb J.R.R. Martin al darrere, el de Senyor dels Anells, però per no parlar només d'aventura, tenim diferents tipus, per exemple, conducció, tenim el Need for Speed Unbound, que és l'últim Need for Speed que ha sortit, amb nova generació, Play 5, Xbox Series i PC. I en Nintendo Switch tenim un clàssic, però que continua venint moltíssims, que és Mario Kart 8, que és un joc de Mario totalment recomanable per qualsevol tipus d'edat, amb un nivell de jugabilitat molt xulo on qualsevol pot guanyar. Esportius, futbol i bàsquet, FIFA 23 o NBA 2K23. Si t'agrada el futbol, FIFA, si t'agrada el bàsquet, el bàsquet. FIFA continua sent el joc més venut a Espanya any rere any. I en jocs familiars, ja hem dit el Nintendo Switch Sport, però també hauríem de dir un joc clàssic per a aquestes dates, que és el Just Dance 2023, que és un joc per Switch i per Play 5, encara que es ven moltíssim més en Switch, que són jocs de ballar. Són aquests jocs familiars, socials, que ningú vol començar, però al final sempre acaba igual la nit, que és apagant la consola i dient a tothom, s'ha acabat,
Michael Jackson, marxeu a casa,
Shakiras,
no?
Cap a casa. És un joc de ballar i que és molt, molt divertit, i que és un joc que en aquestes dates i sobretot pel tipus de reunions familiars que tenim, són els jocs que sempre surten a les cartes dels Reis Mags.
Exacte.
Hi hauria moltíssim més jocs, però jo crec que amb això, si els vostres fills estan a la carta dels Reis Mags, qualsevol d'aquests, jo crec que el Reis Mags l'encertarà.
Jo crec que els hem ajudat amb algunes pistes, amb alguns consells i sobretot també doncs, apostant per aquest tipus de videojocs també que permeten doncs, això, que interactuem amb els nostres fills, que no només els mirem sinó que juguem amb ells i que passem una bona estona. Rubén, com sempre, un plaer, t'emplacem també d'aquí doncs, a uns dies, unes setmanes, que ens expliquis també quines seran les perspectives per aquest 2023 en el sector del videojoc. Que vagi molt bé, molt bon dia i porta't bé.
Igualment, a vosaltres. Que vagi molt bé i bon Reis,
Exacte. Si has estat bo, ja saps, passaran els Reis per casa.
Vinga.
Que vagi molt bé. Adéu.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.